Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Deu i 22 minuts. La nostra roda de portaveus continua. Ens permeten fer un incís aquí, perquè hi ha una qüestió d'aquelles que dius... Home, ens sembla que val la pena. Ella està contenta d'estar aquí, com estan tots els portaveus que han passat, perquè no sé, aquesta taula del moble esquerre deu tenir un algo. Però nosaltres també estem molt contents que ella estigui aquí per aquelles raons extrapolítiques que tots vostès ja saben i que ella també va fer públiques. Carme Gasulla, bon dia i bona hora.
Molt bon dia, Vicenç. Moltes gràcies per aquesta introducció.
Esteu bé?
Estic molt bé, molt feliç d'estar aquí i, si em permets, vull donar les gràcies a molta gent, al meu equip, a tots els regidors i les regidores, a l'alcaldessa i molt especialment a l'equip de Ràdio Maricel, que doncs, m'ha fet suport en privat, públicament, i per mi avui és un dia molt emotiu.
Ara deixeu-me que us pregunti, perquè és clar, veu fer públic quelcom, diguem-ne que forma part d'allò que cadascú pot considerar privat, íntim, fins i tot, i que hi ha persones que consideren que no cal fer-ho públic. Però ja que ho veu fer públic, com heu viscut aquest camí pel desert fins a arribar al dia en què, afortunadament, les proves clíniques diuen, de moment, i fins que ningú no digui el contrari, estàs neta.
Doncs sí, no ha estat un camí fàcil perquè aquí doncs, juguen molt les emocions personals, la situació de vulnerabilitat, però en el moment que vaig fer públic, vaig decidir que volia fer pública aquesta informació, doncs el que va venir després tampoc ho tenia massa previst, no? Una allau de solidaritat i de recolzament que em va emocionar moltíssim. Però a mi també m'ha ajudat molt, personalment, el fet de fer-ho públic, de normalitzar una situació que malauradament cada vegada és més freqüent, i per tant doncs, d'incorporar-la doncs, en aquesta normalitat, que és el que m'ha ajudat. I de fet jo crec que un dels factors positius de recuperació ha estat aquest.
Carme Gasulla en recordava que havia estat aquí l'11 de març del 2020, dos dies abans que tanquéssim veles i baixéssim la persiana, i aquella data també era important.
Sí, no, parlava del 2021.
Del 2021.
Quan, sí, va ser, o sigui, jo al matí vaig fer la roda de portaveus i a la tarda vaig comunicar que estava malalta.
Exacte.
I aquell dia, doncs, per mi va ser una entrevista una mica dura, perquè estava en un moment molt baix, no? I vaig haver d'aguantar una mica el tirón. Però,
aquell va ser el dia que em dèieu que us veu mossegar la llengua.
Sí, senyor, em vaig mossegar la llengua perquè estava en una situació personalment complicada, que és el pitjor dels moments quan et comuniquen que estàs malalta, no?
Està clar.
Va ser una entrevista també molt, molt intensa.
És clar que si haguéssiu entrat al govern no us hagués sentat massa bé, segurament,
Podria ser, sí, perquè...
Perquè vaja, veiem com s'ha anat desenvolupant l'argumentari sí. dels Comuns Verds al llarg d'aquests darrers mesos o anys, sí. Almenys la percepció exterior és que és molt difícil que pugueu encaixar aquestes alçades, tot pot passar en aquesta vida, i que és difícil que haguéssiu encaixat en el seu moment, vist les reflexions que deixeu en veu alta i, per dir-ho d'alguna manera, l'actitud que li retraieu al govern, ple darrere ple, que en aquest sentit lliga amb la de l'oposició, de poc diàleg.
Sí, el que passa que, nosaltres estem en aquesta línia, però no tant amb la queixa, diguéssim, permanent, sinó amb l'actuació, és a dir, ja com a tot arreu, hi ha de tot en el govern, és un govern polièdric i hi ha doncs, departaments que funcionen millor, departaments que funcionen pitjor, però el que sí retraiem al govern és la manca de transparència i sobretot aquesta manca de sensibilitat per certs temes, no? Per no parlar de que cada vegada que veiem un projecte, doncs al cap de poc s'ha de refer. Podem parlar del projecte de la tala d'arbres del Terramar, de tota la moguda que va passar amb el amb la concessió del Corazón de Ágave, que jo crec que té el títol gairebé d'un colabrot, perquè realment és al·lucinant. I nosaltres el que veiem, sobretot en aquest govern, és un perfil que ens sorprèn que sigui tan poc d'esquerres, no? Per exemple, la presentació de les ordenances fiscals, doncs per nosaltres serà de tot, però els criteris de contenció en els tributs municipals són de tot menys d'esquerres. I nosaltres pensem que precisament calia ser valent i fer una aposta doncs, per reactivar aquesta situació econòmica que estem vivint i treballar sobretot per la inclusió social. Per això que estem decebuts, no?, de la manera de treballar. De fet, ja més enllà de la protesta que puguem fer en el ple, que jo crec que serveix per ben poc, perquè és per aquí m'entra i per allà més sale, nosaltres ja estem actuant, ja hem presentat, i ho anuncio aquí, ja hem presentat diferents queixes formals tant al síndic de Greuges com al síndic de Comptes, que faran el recorregut que hagin de fer i ja vam anunciar que arribaríem també a l'oficina antifrau.
A l'entorn de, concretament?
Sí, hi ha uns quants temes. No? Per exemple, nosaltres hem demanat una vegada i una altra diferents expedients en referència, per exemple, en la concessió del minigolf aquest de les proves pilot, sí. Per ser l'estiu de les proves pilot, aquest seria el titular de l'estiu pilot. Hem demanat també informació
Entenc que heu demanat informació, faig un parèntesi sí. Aquí, a l'entorn d'aquest golf, sí. Per si s'hagués hagut de fer concurs públic
sí.
Per un equipament d'aquest tipus.
Sí, és a dir, nosaltres creiem que hi ha informació que no està clara i la volem saber. No volem jutjar, el que volem és informació, però no hem tingut accés, no se'ns ha facilitat absolutament res. Aleshores, el que hem fet és actuar. També hem presentat a la Sindicatura de Comptes, doncs, precisament el vaig comentar en el ple de juliol, no? En relació a l'aixecament de l'objecció suspensiva de les despeses derivades al contracte de gestió d'abastament de l'aigua, doncs nosaltres vam manifestar que el que estava fent l'Ajuntament era assumir unes despeses, l'Ajuntament, dic nosaltres.
Sí, perquè estàveu dient bàsicament que els sitgetans estaven pagant per dues coses.
Correcte, és a dir, el cànon de l'aigua ja el paguem, perquè l'hem de pagar dues vegades, és a dir, aquí no s'ha fet el camí que tocava, no? L'obligació de la concessionària és assumir aquestes despeses, si són, primer demostrar que efectivament estan justificades, i en tot cas assumir-les i demanar a l'ACA, que és la part competent, que doni aquests recursos, però no entenem com no s'ha fet aquesta feina des de l'Ajuntament.
És a dir, i el que exposeu a la Sindicatura de Comptes és quelcom que permeti, no sé si dir en algun moment, afirmar que la Sindicatura de Comptes diu que els sitgetans no haurien de ser carregats per determinades actuacions de l'empresa de l'aigua perquè ja venen en el rebut de l'aigua.
Correcte. I sobretot perquè nosaltres aquí el que defensem una vegada i una altra són la utilitat i la disposició dels diners públics i no acabem d'entendre com és possible que se'ns faci pagar dues vegades pel mateix concepte. No? I aquí l'Ajuntament ha assumit, no sé ben bé per què, doncs, sense cap mena d'informe tècnic municipal que així ho avali, doncs, aquest increment en el rebut. No?
Esclar, estem enmig de molts processos. Hi ha processos urbanístics que han sortit bé, com és el cas del Cortijo, que era una patata calenta d'aquelles de pronòstic. Hi ha processos que estan als jutjats, n'hi ha d'altres que continuen sent motiu de controvèrsia política, però sobre la taula ara probablement el que més està generant atenció és el concurs de la licitació de les concessions de les platges. I sobretot com es pot desenvolupar aquest concurs i sobretot com pot ser aquest pla d'usos i sobretot com ha de ser l'explotació de les platges en el futur. Què us preocupa d'aquest, diguem-ne, de tot aquest seguit de qüestions vinculades amb les platges i amb el futur de les platges?
Bé, em preocupa, per una banda, el que defensem nosaltres, és a dir, que el pla d'usos estigui sobretot orientat a preservar l'entorn de la mà de buscar aquest equilibri entre què és el que és, diguéssim, doncs, la part econòmica i la part de preservació de l'entorn. Creiem que a hores d'ara això no s'està produint i, per tant, cal fer un pla d'usos que vagi en aquesta línia.
Tot i que sempre que aquest és el registre, almenys que el govern exposar també Walter, no?
L'equilibri
entre la prevenció, entre la cura del medi i la sostenibilitat econòmica.
Anem a veure, perquè tot això són paraules molt maques que tothom es posa a la boca, fins i tot partits que mai han estat en aquesta línia, però a l'hora de la veritat el que por sus actos los juzgaréis, no? És a dir, anem a veure què és el que ens presenten, eh? Perquè al final tothom pot parlar de polítiques verdes i a l'hora de la veritat no passa. No? A nosaltres ens preocupa en primer lloc que es preservi aquest entorn, perquè ja vam veure en la presentació de l'estudi del litoral fa cosa d'una setmana aproximadament, potser una mica més, doncs quina era l'evolució del litoral a tota aquesta banda de la costa, i va ser per cert molt molt interessant, perquè no ho va presentar cap institució política ni cap partit, ho va presentar uns científics, per tant és una evidència científica. I nosaltres una vegada i una altra hem estat dient que no és un debat entre un posicionament polític i l'economia, això és una fal·làcia, això no és així, és entre ciència i un posicionament que no acabem d'entendre, perquè la realitat és que tenim una situació d'emergència climàtica que per molt que alguns s'entestin a negar-la, doncs la tenim aquí. I és més, les normatives europees que ens vindran hores d'ara, sobretot arran dels fons de Next Generation especialment, que precisament van en aquesta línia, adaptar-nos en el canvi climàtic, seran molt exigents. És a dir, no hi haurà tria possible, no hi haurà posicionament possible, és que serà el que hagi de ser. I ens albira un horitzó preocupant des del punt de vista mediambiental. També haig de dir que em preocupa i molt la situació personal de moltes famílies que viuen d'això, perquè nosaltres no anem contra elles, ho hem dit una vegada i una altra en absolut. Jo crec que s'ha de fer aquesta transició en el sector i quedem una mica fora de joc, no? Perquè sembla que és un atac contra aquest modus vivendi. Aquest modus vivendi, malauradament, s'ha acabat.
És per aquí anava la qüestió. Arribarà un moment en què algú haurà de dir en veu alta que no podran viure tantes famílies com vivien ara de la platja?
És que és així.
Serà així?
És així. És així, i en tot cas s'haurà de fer un projecte que estigui molt sostingut en aquests preceptes que he explicat anteriorment, i que no serà fàcil, eh? Però ningú s'atreveix a dir-ho això, perquè això és impopular, però s'haurà de fer aquest període, jo crec que el fem tard, de transició cap a un altre model. De fet, torno a insistir, amb els fons Generation precisament van en aquesta línia, no? És a dir, el que recentment es va tancar la presentació, les dates de presentació dels projectes, que va ser el 20 de setembre, que és els que són de turisme sostenible, anaven en aquesta línia, es recolzen precisament amb la sostenibilitat i la transició ecològica i digital, i van en aquesta línia, eh? És a dir, el que, per exemple, que ha presentat l'Ajuntament de Castelldefels va en aquesta línia. Aleshores, nosaltres creiem que és l'oportunitat, que hem d'aprofitar aquesta oportunitat de fer un pla d'usos que sigui coherent en el signe dels temps i que respongui a aquestes necessitats.
30 anys després del primer projecte de platges, hi ha més unanimitat entre els especialistes a l'hora d'afirmar que les platges estan en regressió que no a l'hora de plantejar quins podrien ser els sistemes per evitar-ne encara més l'erosió o per mantenir uns determinats criteris de sostenibilitat. I segurament això també és d'aquelles qüestions que permet que molts s'intranquilitzin. Tothom té molt clar que les platges han anat a menys, però no tothom té tan clar quin és el sistema per intentar-les mantenir en el futur.
Bé, el que va quedar clar en aquest estudi, que estava molt bé, però que potser no aprofundia tampoc en certs aspectes, el que va quedar molt clar és que cada platja és un món. Per tant, que per una banda has de fer una planificació integral de tota la costa, de tota la costa catalana, i per una altra banda cada platja és un món, que no es pot fer una única actuació per només una platja, perquè això afecta les altres. Això és, jo crec que és indiscutible.
És clar, vist així, i després de 30 anys, els concessionaris de les platges, o els sitgetans en general, poden pensar, sí, esclar, que largo me lo fiáis. Perquè, evidentment, si cada platja és un món, si cal un estudi per cada platja i si cal un estudi integral, perquè, evidentment, totes les platges s'interrelacionen dins un sistema que és molt més gran, aquí no acabarem mai amb això.
Però hi ha sistemes, eh? També vol obrir una porta a l'esperança, i això també m'agradaria...
Que hi ha de ser.
Que hi ha de ser, és a dir, això no és que baixem la persiana de les platges i s'ha acabat, no, hi ha possibilitats.
Però ara, per Carme Gasulla, l'esperança seria, per exemple, millor no tocar res a les platges?
Jo, a veure, jo, en primer lloc, qualsevol intervenció que sigui artificial és negativa. Per tant, en aquest aspecte és evident que millor no utilitzar, no tocar. I en qualsevol cas generar un tipus d'intervenció que sigui el més natural possible.
És evident que això al sector no li complau prou.
Evidentment, i això ho puc entendre des de la seva vessant. Clar que no li complau, com a molts actors econòmics no els hi complau que no es faci l'ampliació de l'aeroport. Ho puc entendre, és a dir, cadascú defensa la seva parcel·la, però és que al final les coses són les que són, és a dir, la realitat malauradament doncs, dona la raó als que estem dient que la situació és d'una emergència climàtica ja, com deia, no fa gaire, no? Un expert en la matèria, estem en una situació febril del planeta, i jo crec que explica molt bé què és el que tenim al davant, és a dir, no és una postura ideològica i prou, és una situació de ciència absoluta, és a dir, està demostrat científicament què és el que està passant. No?
Com si amb això no n'hi hagués prou, arriba a DIF i planteja aquest projecte de les pantalles sòniques, del qual se n'ha parlat poc, però hi ha tota una memòria extensíssima d'aquest projecte que vostès poden consultar si volen a través del nostre web, però acabaran amb el cap com un timbal, i que no ha agradat a ningú.
Normal que no hagi agradat a ningú, perquè és un horror. O sigui, fer aquestes barreres sòniques d'aquestes alçades que el que generen és una contaminació paisatgística, és a dir, el que fem és desvestir un sant per vestir un altre, és a dir, al contrari, jo crec que és una solució que no agrada a ningú. Anem a veure quin és el posicionament del govern, espero que sigui unívoc, perquè també és cert que el nostre govern no té plantejaments diferents en certs temes, podríem parlar de l'autòdrom del Terramar, on no està clara quina és la posició oficial del govern, i anem a veure si tots els socis de govern pensen igual. Nosaltres estem evidentment en contra i recolzarem qualsevol acció que vagi a rebutjar aquesta barbaritat. Sabem que s'han presentat al·legacions, no les coneixem, però sabem que s'han presentat al·legacions i ens sembla doncs, correcte.
Des del punt de vista pragmàtic, això es pot aturar d'alguna manera?
Aturar DIF és complicat, És molt complicat.
Per això mateix ho dic,
Mira, la prova està...
Més enllà d'on es pugui arribar amb les al·legacions, que les que ha presentat l'Ajuntament de Sitges tenen molta relació amb les que han presentat tots els municipis que han signat aquest document, dient, bàsicament, que DIF té moltes maneres de fer complir la llei de contaminació acústica que no sigui col·locant directament unes mampares, que és la fórmula, diguem-ne, que més barata i més expeditiva que han trobat. Però és difícil parar a DIF.
Molt difícil perquè, de fet, ens van trobar el 31 de juliol al Consell de Medi Ambient, el passat 31 de juliol, doncs la sorpresa de que estava previst, hi ha una macroobra faraònica que és veritat que s'ha de fer per normativa europea en referència als túnels
de ferrocarril
del Garraf, que tota la zona de Rodalies, i ens ho van trobar com una política de fets consumats i amb només una setmana del límit de presentació d'al·legacions. Per tant, és molt complicat aturar DIF, però vaja, jo segueixo el que he dit abans respecte al projecte d'ampliació de la pista de l'aeroport, no? Crec que també era complicat aturar ENA i es va fer. Per tant, s'ha aconseguit, almenys durant un temps, no? Jo crec que és molt important fer un plantejament que sigui també únic i que tots els ajuntaments que estem afectats doncs anem en bloc.
Fem el parèntesi de l'autòdrom. Per què creieu que el govern no té una postura...
L'ha manifestat públicament, el PSC ho ha dit públicament, quan es va presentar una proposta d'acord, una moció, la vam presentar nosaltres en nom de la plataforma en defensa de l'autòdrom, doncs rebutjant el projecte, el PSC va votar en contra d'aquesta moció, ho va manifestar públicament, no és res que jo interpreti, és una realitat, per tant, jo crec que el posicionament, almenys de manera particular, és diferent, no? I de fet, si li preguntessis al seu portaveu, al senyor García, doncs et diria el mateix. Anem a veure com es diu.
Creieu que té més pes Esquerra i Guanyem, per exemple, que el PSC?
No ho tinc massa clar, perquè a vegades sembla que sí, a vegades sembla que no. De fet, no et sé contestar aquesta pregunta. Jo el que sí m'agradaria és que des del nostre posicionament doncs fos el que té el govern, no? D'estar en contra d'aquest projecte que també va en sentit contrari al signe dels temps.
Estaríeu a favor si el projecte es modifiqués fins a...
Nosaltres el que veiem darrere tot aquest projecte, bàsicament, és un projecte d'especulació urbanística, és a dir, requalificar un terreny que després creiem que d'aquest negoci, aquest macronegoci que en principi hauria d'anar allà, el vinculat al món de la hípica, doncs no es farà, i aquí ja tenim un terreny requalificat. Per tant, creiem que passa precisament per preservar tota la zona sense cap mena de requalificació, però ja està fet. Per tant, ara està en el jutjat i anem a veure quin recorregut té. Estem parlant d'un espai, doncs, que està protegit i que és un espai que pertany a la xarxa Natura 2000 i que és una mica com la nostra Ricarda, si em permets, no? I per tant, tot el que sigui una intervenció sobre aquest espai, malgrat que alguns diguin que afecta només el municipi de Ribes, al contrari, també d'una afectació i molt important a Sitges, sobretot en l'aspecte de mobilitat.
Està clar que no us deu agradar massa el que es veu a la Plana i a Santa Bàrbara.
A veure, no m'agrada veure els aspersors funcionants a tota hora, per exemple, aquest dispendi d'aigua constant. No ens agrada tampoc el model urbanístic, però és el que estava aprovat. Per tant, aquí el que podem fer és ben poca cosa.
Aquesta és una afirmació que s'ha de dir bastant també en veu alta. Es va aprovar.
I aquí som, a veure, són responsables tots una mica, perquè tots els que ara també doncs, ens queixem en el moment que es va aprovar va ser gairebé unànim, no? Perquè formava part del pla general, no? Aleshores, després
és veritat,
fa 15 anys. I de fet, diria que és veritat que hi havia un marge de maniobra, no? I les lleis han canviat i la realitat ha canviat. No és l'espai que més m'agrada, trobo com molt artificial sobretot i molt poc relacionat amb el que és Sitges, no? Però mira, hi vam tenir la sort de fer la visita d'obres de l'HPO que s'està edificant i això és una esperança per la gent de Sitges, un bri d'esperança de veure que realment com a mínim podem veure doncs, aquest HPO que tant desitgem. No?
Què us van semblar els pisos?
Jo vaig veure només la primera part perquè tenia altres... Va trigar una mica la visita. Que amb el tema del festival i a més tots estàvem molt ocupats, jo m'estava esperant i la cosa va començar molt tard. Jo vaig veure la part on no hi havia edificació, és precisament la parcel·la que estava més complicada, que és la que toca, diguéssim, a la bòbila, i l'explicació sí que em va semblar molt, molt correcta, perquè crec que és un bon projecte i aquí s'ha de felicitar el departament i els regidors afectats, especialment la Júlia Vigo.
De cara a l'actualitat i de cara a futur, és un bon preu entre 525 i 660 euros al lloguer?
Mira, si em parles en relació a Sitges diria que sí, però si et parlo en relació amb els sous que s'estan cobrant en aquests moments diria que no, estem encara molt per sobre, tot i que ha baixat, és a dir, també ens va explicar que amb la nova modificació de les lleis hi ha una baixa, és a dir, arribarem, em sembla que és el 4,8 o alguna cosa, alguna xifra que no et sabria dir exactament per metre quadrat, però seguim tenint un problema molt seriós, molt seriós, que jo crec que la nova llei de la vivienda, que és una llei nacional, tot i que entrarà en vigor el 2023 i encara hi ha un recorregut important, pot una mica albirar la solució en aquest greu problema que tenim d'habitatge a tot arreu, no? Perquè precisament el que promou és doncs aquesta reserva del 30% d'habitatge per habitatge públic, penalitza els habitatges buits amb increments d'IBI, va en la línia del que nosaltres pensem que s'ha de fer com a polítiques d'habitatge, que no s'ha fet mai en aquest país, no? I que toca perquè és un drama, és a dir, un jove que pot cobrar el sou mínim interprofessional, difícilment es podrà pagar aquest lloguer. És així, clar. Jo crec que si li dius a un jove que ha de pagar a la vora de 500 euros per un lloguer, li semblarà, evidentment, doncs, molt car. Però tenint en compte el que es paga per lloguer aquí a Sitges, doncs, evidentment, està per sota del mercat.
Torno a l'inici de la conversa, i ara en tots els matisos. Defenseu que l'IBI pugi.
A veure, aquest és un debat molt pervers. Nosaltres pensem que es centra molt en un punt amunt, un punt a baix. Nosaltres el que creiem no és que pugi, no. És a dir, nosaltres el que creiem que o sigui, l'IBI és un impost realment molt difícil de bellugar. Molt difícil perquè és un impost molt lineal i que el que penalitza, evidentment, és el preu del sòl. I aquí Sitges té, doncs, té el problema que té, que el sòl és caríssim i ho seguirà sent durant molt de temps. És a dir, això no canviarà.
Faig anar un parèntesi aquí. Quan vingui una nova actualització del cadastre,
serà,
la castanya també serà...
Serà perquè... la castanya important. Llavors, el que aquí toca és fer una ordenança genèrica d'ajuts per fer front a les obligacions tributàries, amb els criteris, sobretot, de vulnerabilitat social i econòmica. I sobretot el que pensem realment és que l'IBI és un impost que té dues lectures sempre, no? Nosaltres, una de les propostes que vam fer arribar en el govern, les propostes que vam fer arribar respecte a les ordenances fiscals i que no han tingut resposta, per cert, també ho vull dir aquí, resposta almenys directa, nosaltres vam demanar que s'havia de demanar als serveis jurídics i econòmics d'aquesta institució, doncs, revisar totes les exempcions tributàries, especialment de l'IBI, els tipus de confessions religioses i entitats sense ànim de lucre, i inclús aquelles associacions declarades d'interès públic. Per què? Doncs perquè... recentment hi ha hagut una sentència a Barcelona que ha obligat a una congregació religiosa a pagar l'IBI de l'any 2019. Per quin motiu? Doncs perquè treia rendiment econòmic d'una propietat que l'havia passat per la llei de mecenatge, perquè estan agafats, diguéssim, a aquesta llei de mecenatge. I aquests privilegis que té l'Església Catòlica i altres entitats religioses venen fonamentalment dels acords que es va signar entre la Santa Seu l'any 1979 i el govern espanyol.
Allò que en el seu dia es va dir concordato.
El concordato. Llavors nosaltres pensem que aquí hi ha un camí a recórrer, és a dir, no podem entendre que hi hagi entitats que segueixin sense pagar IBIs quan treuen un rendiment econòmic. I pensem que aquesta era una demanda que costa molt, que ha costat molt de trobar amb altres ajuntaments, per això que t'he explicat, però que seria important, no?, que la tinguéssim aquí, i que cadascú compleixi els seus deures tributaris. I, evidentment, la nostra filosofia és que cadascú ha de pagar el que pot pagar i el que li toca pagar. Ni més ni menys. I per això apostem precisament per aquesta política d'ajuts i de bonificacions, que creiem que és la línia.
No sempre el que toca pagar és el que pots pagar.
Pues, evidentment, perquè aquí aquest és el drama, no? És a dir, aquí el que hem de veure cas per cas i tenir aquesta ordenança més àmplia, no només amb fets més, en situacions més concretes, per fer front a aquestes obligacions.
És a dir, no entraríeu tant en qüestió amb el que al final serà un augment del rebut, perquè la base imposable del rebut ha pujat d'acord amb el que es va aprovar en el seu dia, sinó que posaríeu molt més en qüestió que l'Ajuntament o el Govern no ha treballat prou els diferents ajuts que pot posar en pràctica per compensar el que en surt ara de la factura de l'IBI.
És que no té una altra via, perquè l'IBI poca intervenció té. És un,
sí, només
és un
el coeficient multiplicador
aquest. És un coeficient cada any, Vicenç, ens preguntem el mateix. Que 4,
sí, sí.
El 49, el 46, cap allà, el 6,5, el 6,7, és que no és aquest el tema. El tema hem d'anar a l'origen, no? Primer perquè es tancarà el sostre de Sitges, no? El sol de Sitges. I aquí hauríem d'analitzar més coses. Però la intervenció que pot fer l'Ajuntament és via ordenança d'ajuts. Nosaltres creiem que acaba per aquí, no?
I això és el que queda just, enteneu?
Segurament.
Bé,
just
més
del
que
tot.
Just, sí, per
això
la cara...
Això no agrada de tothom, és evident. Pagar impostos no li agrada a la gent, però d'aquests impostos...
No, deia just de justejar.
Ah,
això
de
és
justejar.
El que creieu que,
val,
que el
sí,
govern no, justeja.
Sí, jo crec que sí, anem justos d'això. Sí, anem justos, anem fent una mica... De fet, la mateixa regidora va presentar les ordenances, jo vaig fer aquesta introducció en el ple, no?, com unes ordenances de continuïtat, les anteriors van ser de contenció i les anteriors van ser... Aleshores, no sé quan serà el moment de fer aquest canvi, no?, de model, perquè encara no el tenim al davant. Jo crec que el canvi que s'ha presentat a les ordenances del 2022 són mínims, eh? Vull dir, hi ha molt poc canvi, vull dir, no és un gran canvi. Jo crec que tenim l'obligació de fer una aposta, perquè els hi queda un any d'ordenances i s'ha acabat, i tenen poc temps, eh? Això també vull dir. I després, per una altra banda, també, si em permets, Vicenç, a mi em preocupa que un govern amb com Sitges, doncs, no hagi informat encara de quins són els seus projectes vers els fons europeus. Em preocupa i molt, perquè estem parlant de molts diners. Ara que parlem del pressupost, que són, doncs, els recursos propis de l'Ajuntament, clar, a mi ahir la regidora ens va dir que serà difícil arribar al pressupost de l'any passat. els 52 milions, perquè han baixat els ingressos per la pandèmia. Aleshores, a mi em preocupa, i molt, em preocupa perquè tant en la qüestió de romanent com els fons europeus, aquí sí que nosaltres critiquem aquesta, com a mínim aquesta manca d'informació, si no manca d'acció. I per què ho dic això? Doncs perquè, mira, ho he dit abans, el passat 20 de setembre es va acabar el pla d'entrega dels projectes de turisme sostenible. Estem parlant de 3.400 milions d'euros. Jo, vaja, que per ajudar bàsicament el teixit empresarial a sortir de la crisi, no va per aquí, i per fer aquesta transformació. La primera convocatòria que es va fer al principis d'agost i va acabar el 20 de setembre té línies d'actuació directament adreçades al sol i platja, això que nosaltres tant ens vantem, no? Abans he parlat de l'Ajuntament de Castelldefels. L'Ajuntament de Castelldefels, durant tot el mes d'agost, dit per la seva alcaldessa, per ser del PSC, es van tancar tot el mes d'agost per treballar tota la presentació de projectes que, com a mínim, han de ser d'un projecte mínim de 2 milions d'euros. I fins i tot van constituir en el mes de febrer, no el mes d'agost, en el mes de febrer, una comissió d'internalització i Europa amb l'objectiu d'aprofitar aquests fons europeus. I nosaltres no sabem res del que ha passat aquí. Sí que ens sona que s'ha presentat algun projecte via empresa externa. Ens sorprèn també sabent que la Diputació té aquest programa NextDiva que posa a disposició de tots els ajuntaments el seu suport i la infraestructura per presentar aquests projectes. Què hem fet aquí? No ho sabem. No ho sabem. Però és una pena, perquè ens arribarà tota la normativa europea en relació al turisme, la nostra nineta dels ulls, i resulta que tot aquest procés d'adaptació a l'eficiència energètica, a la generació de residus, etc., no sabem per on tirarà.
Quan no sabeu, voleu dir que ni tan sols hi ha una certa llista de projectes que tinguin relació amb aquests fons europeus?
Jo no la conec. Si hi és, m'agradaria que me l'ensenyessin, perquè és un element, insisteixo, cabdal, i que a més ajudarà el sector. I no estem parlant de posar sorra, estem parlant, per exemple, de la reconversió del sector. El 5% de les emissions que generen a tot el món prové del turisme. I d'aquest 5%, el 20% el generen els hotels. De quina manera? El que he explicat anteriorment, doncs amb la generació de residus, amb el consum d'energia, amb la llum, etc. Llavors, aquesta transformació del sector és un projecte possible que es pot fer a través dels Next Generations. Aleshores, bé, nosaltres el que veiem aquí és que estem perdent oportunitats. Les estem perdent, i Sitges quedarà descavalgat si no aprofitem aquesta oportunitat, perquè aquests fons estan adreçats fonamentalment per ajudar a fer aquesta transició i que quan arribin totes aquestes normatives europees que obligaran el sector a tenir aquests estàndards ecoeficients, doncs ja estiguin preparats. I nosaltres aquí tirem de romanent i tirem de pressupost. Vaja, jo em sembla molt preocupant, perquè què volem ser de grans? Què volem ser de grans? Aquesta és la gran pregunta, no?
És a dir, enteneu que aquests diners haurien de servir per la modernització de les infraestructures?
Entre altres coses.
Entre altres coses.
Entre altres coses. S'ha de fer també una transició digital, hi ha moltíssimes coses a fer, i a més és que hi ha diners per fer-ho. És a dir, no és un entelec, estem parlant de 70.000 milions repartits en 3 anys, dels quals, insisteixo, doncs aquests 3.400 milions van adreçats només amb el sector de turisme de sol i platja, que són molts diners, i crec que hem d'aprofitar aquesta oportunitat. Aleshores, a mi m'agradaria saber què ha fet aquest govern durant el mes d'agost. M'agradaria saber-ho. Jo sé que han fet altres governs, i aquí toca doncs posar-se a treballar i treballar de valent. No nego que no treballin, quedi clar, però com a mínim m'agradaria tenir aquesta informació, que és el que ens queixem una vegada i una altra. El que t'he dit abans, nosaltres hem presentat queixes per manca de transparència i d'accés a la informació. Per què no s'han penjat les auditories en el web municipal que va demanar intervenció? És una de les protestes de les reclamacions que hem fet. Per què no s'han penjat les actes de la comissió d'investigació del projecte d'aparcament de Pinsbens? Per què?
Que és allò que reiteràveu a cada ple municipal.
Ho reitero, ja m'he cansat de dir-ho. És a dir, ara ja no utilitzarem el ple únicament, sinó farem servir les vies que considerem oportunes, perquè pensem que és de jutjat de guàrdia que un govern que es venta de ser transparent i d'esquerres i obert, i etcètera, doncs això no faci aquest pas de donar a la ciutadania aquesta informació.
Tenim 5 minuts. Què faríeu amb les terrasses ara?
A veure, és evidentment una situació excepcional, però jo crec que s'ha estirat a vegades més el braç que la màniga. És a dir, què hem de preservar? La situació excepcional des del punt de vista econòmic o la mobilitat que necessita aquest poble? Perquè aquesta és una altra qüestió. Vaig sentir no fa gaire el regidor de turisme, precisament aquí en aquesta seu, parlant de que havia anat molt bé l'estiu, però que volien més turistes. Doncs anem a veure quina és la càrrega. Potser caldria valorar quina és la càrrega que pot suportar Sitges, no? Perquè o tenim masses terrasses o tenim massa gent, però és evident que no hi ha una suma perquè tinguem una visió de Sitges des del punt de vista de mobilitat que respongui al que hauria de ser. Hem vist allau de gent intentant passar entremig de moltes terrasses que creiem que no és el que toca. Per tant, hem d'ajudar el sector, d'acord, però també hem de recordar que és una mesura excepcional. I aquí hem de preservar, per damunt de tot, les persones. Les persones vol dir que una persona pugui passar, ja no dic caminant, vull dir que pugui passar amb un cotxet de nedador o amb una cadira de rodes per un carrer de Sitges sense problemes. Aleshores, aquí aquestes càrregues de turistes o de visitants, no cal que diguem turistes, és el que hauríem de valorar. Quin és el sostre de Sitges?
Creieu que és el moment de retirar aquesta mesura excepcional?
Jo crec que és el moment de valorar-la com a mínim. Igual que valorar què ha passat amb els drons, no? Aquestes proves pilots fantàstiques. Nosaltres hem demanat informació. No tenim constància de per què han servit els drons. Jo no els he vist mai, tampoc és que hagi anat a la platja, però necessitem dades, no les tenim. Per què ha servit tot això? Aleshores, quan valorem en quina situació està el sector, decidim, però necessitem fer aquesta valoració i l'estem esperant. És això del que ens queixem, la manca d'informació en molts altres temes, amb el Consorci de Connotació, etcètera, etcètera, etcètera.
Continueu sent molt crítics des del grup de Comuns Verds a l'entorn de la gestió, precisament, de l'arbrat en l'espai públic. I em sembla que darrerament, a través d'una publicació a Twitter del carrer Rafael Llopart, del torrent del Llopart i del fet d'haver tret els arbres de la vorera.
Mira, jo faig una mica de broma, però crec que a la bona gent de biodiversitat se'ls hauria de posar en nòmina, perquè ens hem trobat una vegada i una altra amb situacions com aquestes, que es fa doncs, una intervenció i es talen els arbres, o es pretenen talar els arbres, com passava amb el projecte de les voreres de Terramar, del barri de Terramar, i ràpidament doncs, hi ha una marxa enrere perquè se n'adonen que potser no és la millor opció. Haig de reconèixer que en alguns temes el regidor és receptiu i malgrat que a vegades doncs, les seves intervencions al ple són les que són, és cert que és el que primer que t'acompanya a veure in situ què és el que ha passat, què és el que s'ha fet. I discutim, parlem, i és important, i mantenim el diàleg de la manera, amb cada posicionament.
Però o sigui, en aquest sentit, amb el regidor Jaume Monestirio s'ha avançat.
S'ha avançat,
en el sentit de tenir el regidor a l'abast per qualsevol explicació.
I és. Una altra cosa és que estiguem d'acord, però hi és, això és cert. Però, el que dèiem, no? Estem cansats de veure com es fa el gran problema d'aquest ajuntament, que és històric, el que fa la mà esquerra no sap el que fa la mà dreta. Per exemple, el de Corazón d'Aga, bé, que és el que he dit al començament, és a dir, es dona el vistiplau perquè s'obri i després resulta que no. I aquí exactament igual, és a dir, el que fa a vegades via pública no ho sap territori i ens ha passat diverses vegades. Aleshores, aquí, insisteixo, no hi ha una planificació, sinó hi ha intervenció directa i crec que s'ha de veure en global. I aleshores, evidentment, és un bé comú i és un bé que importantíssim en els temps que corren, no? Haig de dir igualment que de la mateixa manera que hem denunciat allò del carrer Rafael Llopart, l'aturada de les obres de les voreres de Terramar és benvinguda. És benvinguda, perquè crec que està bé aturar el projecte i replantejar què és el que s'ha de fer, perquè el primer projecte estava presidit bàsicament per, entre altres coses, per espècies que no eren autòctones, que eren invasores, no? La qual cosa no deixa de sorprendre. I no és la primera vegada que passa.
De l'1 al 10, el servei de neteja?
Ostres, a mi m'agrada molt poc puntuar, però jo crec que hi ha llums i ombres. Per exemple, una de les ombres, la màquina que passa constantment pels mateixos barris bufant, sembla que es diu bufadora, si no recordo malament, a hores intempestives i que molesta i molt els veïns, i hem rebut moltes queixes, això és molt millorable, perquè el descans dels veïns és més que merescut. Per una altra banda, és veritat que s'ha millorat, però hi ha també mancances i s'ha d'estar a sobre d'aquesta empresa. Ha millorat, però ho tenia relativament fàcil, amb el que costa aquest servei només faltaria.
Penseu en la municipalització? Com
nosaltres
a fet
apostem bé? Sempre per a un procés de municipalització. Ho hem dit una vegada i una altra. Tant de l'aigua, que és més complicat, com de la neteja. Ho hem dit una vegada i una altra.
Tot i que a molts llocs la neteja està bé, Girona ara ha dedicat 16 policies, 16 o 19, només a controlar l'incivisme. A Vilanova, aquí a la cantonada, també hi ha multitud de fotografies de contenidors, corulls, d'escombraries i de mostres d'incivisme arreu. Això sí que és una altra epidèmia, eh?
L'incivisme, sí. Jo crec que s'ha agreujat precisament arran de l'epidèmia, i aquí podríem parlar també dels botellots.
A part, li preguntem a una educadora. És una epidèmia, això?
És una epidèmia perquè, efectivament, no? És a dir, botellots n'hi ha hagut sempre, per exemple, no? I el que no estem una mica descol·locats és que hi hagi aquesta allau d'incivisme, no? I això no té a veure només amb un sector, els joves i a més, que també, aquí no beatifiquem els joves, hi ha de tot, es tracta de veure quin és l'origen d'aquest incivisme, no? Hi ha una part de rebel·lió, segurament, de protesta, però també hi ha una part de manca de valors, no? I això és més preocupant, no? De destrossar el mobiliari públic o empixar-se al mig del carrer o d'un portal. Home, jo entenc que això no té a veure amb el botelló, té a veure amb una situació social molt concreta, igual que el tema de la neteja. Però no em val dir que la neteja a Sitges no funciona perquè hi ha incivisme. No. La nostra obligació és tenir en compte que hi ha incivisme.
11 i un minut. Carme Gasulla, gràcies de nou.
Moltes gràcies, Vicenç.
Fins la propera.